La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dijous 16 de febrer del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, de la ràdio analògica de tota la vida, però també per internet, a través de la web cugat.cat, tant en directe com recuperar-la posteriorment. Saludem ja els tertulians que ens visiten aquest dijous aquí a l'estudi. Per un costat tenim a Rogeli Padró, veí del centre, i la veritat és que moltes coses més, i per tant deixem-ho en veí del centre i ja està. Entre les quals, exdirector d'aquesta casa.
També. Bon dia, bon dia.
Molt bon dia, Rogeli. També s'estrena, el Rogeli avui s'estrena a la tertúlia, o torna a la tertúlia, perquè és una veu coneguda, però sí, en aquest nou format és el primer dia que ve, i també s'estrena la Xènia Amorós. Molt bon dia.
Bon dia.
Professora universitària de Tecnologia de la Traducció, veïna de la Floresta, membre de la coordinadora d'AFAS, també una pila de coses, i per tant una persona molt implicada amb la ciutat. També tenim a Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat.
Molt bon dia. Hola, bon dia a tots.
I Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, doncs a veure, avui volem parlar d'un tema que la veritat va sorgir arran de la tertúlia política que vam fer ahir, i la veritat és que va ser intensa i es van explicar moltes coses, i crec que molt, molt interessants, perquè suposo que com la majoria de vosaltres, si viviu a la ciutat, no, fa temps que les entitats de la ciutat es queixen del nou sistema per repartir les subvencions, que passa d'ajudes nominatives a ajudes per concurrència pública, una decisió que tot s'ha de dir no és de l'Ajuntament, sinó que ve imposada per la llei, però aquest nou sistema implica més burocràcia administrativa i cobrar per projectes. L'objectiu, segons explicava ahir la regidora Esther Madrona, a la tertúlia al Gall del Monestir, com deia, és que la subvenció no pot cobrir les despeses estructurals d'una entitat i que les subvencions nominatives han de quedar només per actes puntuals, especials i no regulars. I va posar un exemple que crec que és molt clar per pagar o per ajudar als actes dels 140 anys de la Coral de Lira, per posar un exemple. No per pagar cada any el Carnaval o per pagar cada any una cosa que es fa de manera anual. Un altre tema que relacionat amb això és que algunes entitats temen retallades importants per aquest 2023. Diuen que els han arribat rumors, i el que va explicar ahir aquí també el Rosent Dou, assessor del grup del PSC, de l'àrea d'economia, fa que aquests rumors siguin bastant versemblants, d'aquesta amenaça de retallades. Què va explicar Rosent Dou? Doncs que l'Ajuntament ha deixat de cobrar molts milions per les plusvàlues, per l'IBI, i que a més ha de pagar més del que tenia previst amb despeses com l'IPC dels sous, dels treballadors, i els interessos bancaris. Per tant, és un combo perfecte de que hi ha menys diners i, per tant, s'haurà de distribuir algun tipus de retallades, tot i que ells no van dir explícitament que n'hi hauria, però es pot intuir. Per tant, amb tot això sobre la taula, algunes coses les deveu haver sentit, us han arribat, per tant, parlem-ne, no sé qui vol obrir el foc. Són dues coses alhora, però crec que tenen una certa relació. Si voleu, comencem per el tema de les entitats. Toni, tu estàs a l'Ateneu.
Sí.
No sé si us ha arribat alguna cosa o derivada, perquè vosaltres teniu molta relació amb altres entitats, no?
Sí, a veure, difícil, el tema cobres, perquè és un bon meló. Primer de tot, jo deixaria anar dos titulars. Primer, les entitats de cultura i les socials rebem les engrunes. Vagi per endavant. O sigui, hi ha aquella idea, no, de que la cultura està subvencionada, les entitats estan subvencionades, i no per l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó en general per les administracions. Si anem a mirar què reben les entitats del tercer sector, tant siguin d'assistència a les persones, tant siguin d'entitats culturals, etc., acaben rebent les engrunes dels pressupostos. D'acord? Aquest primer titular. Segon, hi ha una idea malaltissa en l'administració que aquests projectes es fan sols. I, per tant, només cal finançar el projecte, aquella activitat, aquell equip de so, aquell grup de música. Però darrere, i cada vegada més, perquè si no les entitats moren, no poden sobreviure a la burocràcia, hi ha equips professionals gestionant aquestes entitats i el seu dia a dia. Si no, no funcionarien. Val? Per tant, aquesta és la... Jo crec que és la... No sé si és una ignorància... Per ignorància o volguda intencionadament, però hi ha com aquest desconeixement o aquest menyspreu cap a tot un sector econòmic, no?, que es belluga a l'entorn de les entitats i que és imprescindible i necessari. L'estat del benestar no es mantindria sense les entitats que coneixem avui dia, no? Llavors, és cert que la normativa, la llei, pot lligar d'aquesta manera a les administracions locals, però hi ha altres sistemes, i aquests són els que hem d'explorar fins al límit, no? Barcelona té contractes programa amb entitats doncs, que acaben gestionant fins i tot centres cívics de la ciutat. És veritat que Barcelona, per ser la capital, té certa cintura en la norma local que no tenen la resta de municipis, això també és veritat i s'ha de dir, però s'han d'anar a explorar les vies dels contractes programes, convenis, anys, vista, etc., que no ens facin dependre doncs, d'una convocatòria concreta, d'un projecte concret, sinó que es posi en valor la feina que al dia a dia fan totes aquestes entitats de la ciutat.
Molt bé, perfecte.
I ho deixo aquí i ja.
Perfecte, no, molt bona
introducció. Més endavant, perquè si no, estaria molta estona.
Qui agafa el fil?
Sí, jo, al fil del que ell diu, que crec que és interessant, estic d'acord que realment doncs, hi ha unes limitacions legals i no, la llei s'ha de complir. Però, com ell diu, hi ha altres formes de donar suport a les entitats. Donar suport a les entitats, si no es poden subvencionar, que em sembla també comprensible, no? Les despeses estructurals, sí que els governs municipals tindrien la responsabilitat de garantir unes bones estructures per a les entitats. Això sí que ho podrien fer. Estructures de suport digital, estructures en forma d'equipaments físics, això sí que ho podríem fer i moltes vegades també costa, no? I acaba sent unes lluites intestines de les entitats per aconseguir espais municipals buits que puguin gestionar de forma autònoma, no? És molt difícil aconseguir que l'administració local, l'Ajuntament, deixi gestionar aquell espai que està en desús o que té un ús molt limitat per a les activitats que decideix l'Ajuntament de forma centralitzada. Llavors, això nosaltres a la Floresta ho vivim molt, és una de les lluites tradicionals de la Floresta, aquesta apropiació dels espais per part del veïnat organitzat i crec que va molt més enllà de les subvencions. Això és una mirada sobre de quina manera volem aproximar-nos al veïnat organitzat o de quina manera no volem aproximar-nos a ell, no? I sí que val la pena demanar al govern municipal que facin un esforç d'obertura mental i que entenguin i que posin en valor el que aporten comunitàriament a aquestes entitats, no?
Molt bé. Rogeli, Àgata...
Sí, jo el que volia dir d'entrada és que em costa molt d'entendre que hi hagin retallades a nivell de cultura en general, per dir-ho, ja no cal dir a les entitats en concret perquè fan mans i mànegues per a mantenir-se, no cal dir el mateix que com deia el company Antoni, el Toni Ramon, per exemple, ells tenen un espai que és adient, un espai gran, un espai que ha rebut al seu moment ajut de l'Ajuntament, però amb això no n'hi ha prou, perquè és que és un espai que necessita manteniment, que necessita pagar l'aigua i la llum i la neteja i a banda d'això hi podríem també afegir doncs tota la programació, només cal veure la programació, la gran programació que treuen, i és per posar un exemple, perquè ara estàvem parlant del tema, perquè també podríem parlar del Club Muntanyenc o de qualsevol altra entitat, no? L'esforç immens que fan les entitats de Sant Cugat per a plantejar-se i organitzar i dur a terme les activitats culturals múltiples i variades des de fer teatre, des de fer activitats infantils, etc, etc. Hi ha tot un ventall immens que no és més que un servei, això és un servei a la societat, al poble, a la gent que hi va, i amb uns preus jo crec que molt assequibles també. Ara no és que vulgui fer propaganda, però és que és així. I això, d'on surt tot això? Home, surt primer de tot del gran esforç que està fent cada entitat perquè això es pugui dir a terme, de l'ajut evidentment de subvencions, de l'ajut que reben també dels associats, que malauradament no tendeix a anar massa amunt, sinó que o es manté o baixa. Per tant, a veure, estem lluny, i aquí et voldria, perdoneu que faci una mica de barreja de coses, però aquí estem molt lluny d'aquell 4% que en algun moment s'havia parlat a la Generalitat, que hauríem d'arribar en algun moment, però és que ara estem a mínims, i a sobre, a partir d'ara, hi ha retallades, això ens ho hauríem de fer mirar. La cultura és molt important, és la vida d'un país, és la vida d'un poble, és la vida d'una societat, i no podem retallar. A veure, tots hem de ser conscients de que estem passant per una situació econòmica complicada, l'Ajuntament ho ha fet evident, el país també, però jo crec que la cultura no podem fer, repeteixo, aquestes retallades, perquè si no se'ns en van. I pel que fa, després continuo explicant altres coses, però per exemple l'espai d'entitats, això fa segles que se'n parla, perdoneu el tema de segles perquè ho posem entre cometes, però espais per les entitats, quan et ve una entitat, jo m'hi havia trobat, vaig treballar a Cultura, al Departament de Cultura, quan et ve una entitat els hi has d'obrir els braços i les mans, perquè allò no deixa de ser una manera de créixer com a societat, com a entitats, com a poble, com a cultura, com a persones. I per tant, això hauríem de tenir... Ja no parlo d'aquell hotel, torno a dir, d'entitats de què es parlava fa anys i panys, que això, bé, al principi es va pensar la Casa de Cultura, ha quedat petitona, perquè és que allà pues, s'hi fa el que s'hi fa i no dona per més, però des de llavors, estic parlant des de fa més de 20 anys endarrere, per les entitats, per espais, tampoc és que s'hagi fet gran cosa, i per tant hi ha unes mancances importants que jo des d'aquí doncs, demanaria que s'hi donés més suport.
Hola, doncs agafant aquesta última reflexió que feia el Rogeli, no? Precisament la Comissió de Carnaval aquests últims dies també ha posat de manifest, no?, aquesta falta d'espais, aquesta sala polivalent per poder fer concerts, i finalment el ball de Carnaval es fa a l'aire lliure i la comissió se n'ha desmarcat i li ha donat la pilota calenta, no?, a l'Ajuntament que l'organitzi ell si vol que hi hagi ball de Carnaval. També dit això, no?, el Roger li ficava el focus amb les entitats de cultura, però és que Sant Cugat també hi ha les entitats esportives, per exemple. L'altre dia també vau tenir una mica de polèmica aquí també a la ràdio amb el tinent d'alcalde també, que mouen bé, és que jo diria que són les entitats que mouen més gent, més famílies a Sant Cugat, i m'agradaria fer-me una reflexió, que els polítics també fessin una reflexió, que seria de qualsevol societat, no?, però Sant Cugat en especial, que seria sense les entitats que cobreixen aquesta funció, no?, de cohesió social, d'educació, etc., no? Jo de números no hi entenc, de fet no hi entenc, però escoltant les entitats, que no hi hagi pressupost municipal, crec que també els està afectant bastant, perquè diuen que reben les subvencions tard i malament. A més, ara tenim els rumors, no?, de que hi haurà retallades. A més, sembla que bueno, que ahir va quedar clar que sí, però bueno, tampoc ho diuen obertament, no? Exacte. Tampoc diuen obertament el que pot suposar no tenir pressupost. De fet, treuen una mica de ferro, no?, d'això del que significa. I bé, doncs haurem d'estar a l'espera. Jo espero que amb aquesta situació no ens quedem sense algunes activitats que potser podem veure algunes activitats, que hi ha alguna recent que potser ha estat penjant d'un fil.
Ahir vam parlar amb els Diables i ens van dir que tenen una reunió la setmana que ve i diuen que l'encabronada està sobre la taula, perquè si realment es confirmen aquests rumors de retallades, etc. Clar, l'encabronada és una de les activitats on s'han d'avançar molts diners. És a dir, si t'ho paguen a posteriori, no té múscul per pagar-ho, i no sé ben bé quan és, però més o menys. Llavors, la setmana que ve, en principi, hem de decidir gairebé si es fa o no es fa. Per tant, veurem. I no sé si et referies a aquesta o a alguna altra,
No, em referia a alguna altra. Diguéssim que es fa, però que ha penjat d'un fil.
Molt bé. doncs vaja, vull dir que tot això ens està arribant i tal, i ahir ho vam treure sobre la taula, i jo crec que hi ha una part que igual volen dir les coses amb comptagotes, no? És a dir, ara faig l'anàlisi, però no et dic que hi haurà retallades, i la següent notícia...
No oblidem que estem en any electoral i, per tant...
És dur, o sigui, sí. Comunicar això és dur.
És dur, i a més, és, com dèiem, és un mal auguri que no hi hagi un pressupost damunt de la taula, un govern de majoria. O sigui, per tant...
Però, de fet, la interpretació que fa, perdona, Toni, de Junts, perquè ells no la feien, el govern no la feia, però Junts deia, per això, això que ha explicat el PSC, d'això que et digué, les plusvàlues, l'IBI i tal, és el motiu pel qual no hi ha, perquè no hi havia manera de quadrar ingressos amb despeses.
Ho hauria estat posat damunt de la taula, no?
Llavors... Exacte. Sí, sí.
No sé, per continuar amb números, em sap greu, però molt fàcil, perquè ens anem fent una idea. Nosaltres rebem de subvenció pública, sumant Ajuntament, Generalitat, Diputació, un 25% del nostre pressupost. Val? La resta, el 75%, doncs l'estan pagant socis, sòcies, usuàries, etc. Per tant, no és el gran ingrés de l'entitat, però és evident que aquest 25% és imprescindible, si no, no quadres el 100%. Aquesta setmana de justificacions, feines burocràtiques, per us fer una idea, hem picat 700 factures, o sigui, 700, quadrades, entre factures, nòmines, etc., per justificar una d'aquestes subvencions. Això és una bogeria. O sigui, això s'està menjant la societat civil. I el que deia el Rogeli, no?, que les entitats doncs, anaven a l'Ajuntament, o a vegades s'acosten a altres entitats més grans doncs, a demanar suport, ajuda, a presentar-se, a iniciar propostes, i això ens encanta, ara estem veient l'efecte, o sigui, una mica la situació contrària. O sigui, entitats que ens venen a veure per plegar. I això és un drama. I el problema és aquesta burocratització. O sigui, que al final demanar una subvenció, o directament no tenen la capacitat per tot el volum de feinada que es demana, o directament és que no els hi surt a compte si han de contractar algú que els hi faci aquesta tasca. No? Per tant, és una bogeria. Llavors, per mi pot quedar molt bé això de dir no, només finançarem els projectes, està molt bé, fantàstic, però el dia a dia de les entitats no sé com pensen que aguantaran. I després, la reflexió, si l'administració no pensa el que costa ella mateixa. Si cada vegada que un tècnic municipal organitza un cicle de música de cambra en llocs estranys, em sembla magnífic, no pensa l'estructura que té darrere que li permet organitzar aquest cicle de cambra, que no comptabilitza. Per tant, tots els capítols de despesa que vindrien associats a aquest cicle de cambra, això no es pensa mai des de l'administració. I, en canvi, si ho fa una entitat, llavors ets caríssim, ets una estructura... Bueno, això és, bueno, és una de les grans bestieses o mentides que ens trobem molt sovint les entitats, no? I, per tant, cal aquesta reflexió, i si la normativa local no ho permet, doncs, escolti, els diferents grups municipals pertanyen a partits que tenen grups parlamentaris i que poden modificar la legislació. I aquí és on veig que hi ha una desconnexió absoluta del món local amb els parlaments, digue-li Congrés Espanyol o digue-li Parlament de Catalunya. Hi ha una desconnexió absoluta. I els problemes que ens trobem en el món local, i se'l troba també l'administració, perquè també és cert que hi ha tècnics i també és cert que hi ha polítics que voldrien fer algunes coses de manera diferent i que es troben molt encotillats. Però, nois, fem feina més amunt, no?, que també ens pertoca.
De fet, el problema de les plusvàlues, quan es va anunciar el canvi de... Bueno, obligat per la sentència del Tribunal Constitucional, l'Estat va dir que faria una mesura de compensació pels ajuntaments. Es va aprovar una moció al Senat i no se'n sap res d'això i no hi ha hagut cap mesura de compensació. Per tant, igual alguns ajuntaments esperaven que arribés aquesta compensació, no ha arribat i al final t'han enganxat. Diríem que no has pogut quadrar números. Molt bé. Si voleu, el tema d'entitats, el
sí,
tanquem?
Jo només volia afegir una cosa de més, no? Que crec que d'entitats n'hi ha de moltes tipologies i crec que és important també distingir entre les entitats professionalitzades i les entitats no professionalitzades, no? I la realitat de cadascuna d'elles és molt diferent. Una entitat no professionalitzada té moltes més dificultats per oferir serveis, de fet no neix tant per oferir serveis, sinó com un espai de cohesió social i de suport mutu que crec que dona un valor ha afegit a la entitat, que no està, o sigui, que va més enllà de suplir l'administració allà on no arriba, sinó que ofereix una alternativa cultural, per exemple, allunyada del consum, no? I aquesta mirada, que jo crec que és necessària, de, no? Cultura fora del consum, és la que ens pot ajudar, no?, a transformar-nos una mica socialment en un moment de creixement necessari per molts motius.
I si em permets fer una altra al·legada de les entitats. Ull també amb la paraula serveis, que estic d'acord, oferim serveis, això vagi per endavant. Però moltes vegades també des de l'administració el punt aquest dels serveis l'agafen com una arma en contra de... Llavors ja et diuen allò de, no, és que feu prestació de serveis. Dic, no, perdoni. Si la Unió, si fa teatre, fa el que li és propi amb una entitat com la Unió. Si l'Esbart balla, no està fent el no està fent prestació de servei d'escola de dansa. Està fent el que li és propi amb un Esbart. I això, des de l'administració, moltes vegades s'ha agafat des d'espais jurídics, segurament no tan polítics, doncs com que, no, no, els ajuntaments, si tenen, no poden subvencionar l'Esbart, em sap greu ara posar-me l'Esbart davant, però em disculpin i em perdonin.
És un bon exemple però, com a escola de dansa i
entitat. Diguéssim, no podem finançar via una subvenció a l'Esbart perquè hauríem de fer una mena de concurs públic perquè algú ens porti una escola de dansa. Escolti, perdoni, no, això no va així. I aquests serveis jurídics, o que surtin del despatx, o visitin una mica el món i vegin de què va la història. Per tant, no prestem serveis. I això és una cosa que jo no em cansaré mai de dir. O sigui, les entitats no són prestadores de serveis. No estem prestant serveis públics. O sigui, fem el que ens és propi. L'Ateneu, si fa concerts, presentacions de llibres, grups de lectura, cursos, tallers i un gran amalgama d'activitats, fa el que li és propi amb un Ateneu, però des del segle passat. No? I per tant, que ara els ajuntaments tinguin centres cívics no vol dir que nosaltres estiguem fent una prestació de servei de res. En tot cas, potser els ajuntaments fan competència deslleial a les entitats. I aquí entraríem en
bon,
un terreny...
Bon titular, aquest, oi que sí?
Entraríem en un terreny interessant i que en podríem parlar molt. I després, aquesta burocratització, aquesta lentitud que ja comentàvem abans, també ha condemnat entitats, que no diré noms, per sort no ha sigut la nostra, a demanar crèdit. O sigui, hi ha hagut entitats de Sant Cugat que presten serveis a les persones, ja no de cultura, sinó de serveis socials, que han hagut de demanar crèdit. Crèdit en un moment on no hi havia ni els convenis signats. Per tant, anaves al banc a endeutar-te, però amb totes les de la llei, no amb una carteta de que, miri, és que m'han concedit aquesta subvenció, però no la cobraré fins d'aquí no sé què. I, per tant, això et dona certes garanties davant d'un banc. Mm-hmm. No, sense aquesta carteta, sense aquest paperet. O sigui, hem de fer una reflexió molt, molt, molt gran, sobretot des de l'administració, perquè, ja et dic, la lentitud, la burocratització, les traves absolutament per tot, aquesta hiperlegalització de tot, ens està portant a sobreviure de moment a uns quants, però que conduirà a la desaparició de moltes entitats.
Sí, sí. I això ho veiem en tots els aspectes de l'administració, no? El control del diner públic ha arribat a un punt, perquè sí que és cert, hi ha gent que se n'ha aprofitat, que hi ha hagut corrupció, etc, però hi ha hagut segurament molt menys casos del que proporcionalment afecta quan portes aquest control del diner públic fins a l'entitat més petita de la ciutat, no?
I no oblidem que els que han posat la mala caixa...
Exacte.
Eren de la classe política.
Sí, sí.
Perquè a vegades...
I que el control...
No, ens acabem carregant la societat civil responsabilitats que no ens pertoquen.
Molt bé.
Sí, sí. I que el control del diner públic es vagi per endavant tot, eh? Només faltaria, és diner públic. Això també... Però... Pensem que aquest control del diner públic requereix d'un esforç tècnic-administratiu que també s'ha de valorar. No es piquen 700 factures veient passar l'aire.
I tu, com a Ateneu, tu sí que tens, diríem, estàs professionalitzat, és a dir, la teva feina és aquesta i ho pots fer. La majoria d'entitats no tenen un Toni Ramon que la seva feina inclou...
Un Toni i un grandíssim equip, eh?
Bueno, ja m'entens, no? Que faci això, no? Per tant, està totalment relacionat amb...
I torno a dir, per un 25% de pressupost, per situar els termes.
Molt bé. Doncs canviem de tema i el canviem radicalment, perquè volia parlar de les dades de criminalitat, les dades de seguretat de Sant Cugat, perquè dilluns els Mossos van presentar aquestes dades, les dades del 2022. Hi ha diverses xifres que m'agradaria destacar, encara que tu també hi vas ser, Àgata, com jo, i potser t'agrada destacar-ne alguna altra, per tant, deixo via lliure. Però jo, nosaltres ens vam quedar amb que hi ha més robatoris a domicilis que el 2021, vale? hi ha hagut 277 robatoris, per ser precisos, 277 denúncies, que entenem que són robatoris. Potser n'hi ha hagut algun que no s'ha denunciat, però vaja, en general sí que es denuncia. Que és una xifra, però, tot i que pugi, que està lluny del 2017, on es va tocar sostre amb 699 denúncies per robatoris. L'augment més gran ha estat a Mirassol. De fet, és un 75%, que déu-n'hi-do. Les xifres absolutes són de 44 a 77, val? Però percentualment és un augment bastant gran i segurament també s'entén una mica el moviment que hi ha a Mirassol de sensació d'inseguretat. I relacionat amb això, que potser pot ser una bona notícia o no, depèn de com es llegeixi, en el que portem de 2023, és a dir, en aquest mes i mig, s'han detingut 17 persones per robar o intentar robar en domicilis. I en tot el 2022 van ser 23. Per tant, imagineu-vos, no?, el que portem. No, entenc que és bo, però vaja, suposo que pot tenir totes les lectures que vulguis. I com a especialista en temes, diríem, de successos i tot això, sí, home, sí, no facis aquesta cara, Àgata, que sí.
Especialista.
Segur, almenys d'aquesta taula, si més no, d'aquesta taula. Doncs et deixo que comencis tu. Com ho valores?
Bé, sí que és veritat que estàvem acostumats d'uns anys enrere, no?, que les xifres cada any anaven millorant, no?, fins i tot l'any 2020, pel tema Covid, van arribar unes xifres gairebé, no es pot dir ridícules, perquè és evident que aquí pateix un robatori, no?, per ell és el més important, i segur que sent que hi ha un problema de seguretat perquè li han entrat a casa, que crec que és una de les coses pitjors que pot passar, no?, estar insegur a dins de casa teva. Bueno, dit això, no?, de que estàvem acostumats a que baixaven, jo crec que tampoc són unes dades molt alarmants comparades amb altres ciutats de l'entorn. Tot i que no sé si és allò consuelo de tontos, no?, però que no crec que siguin unes xifres, tot i les baixades d'altres anys, molt alarmants. Pel que fa a robatoris, perquè tampoc han pujat molt. Sí que sé que hi ha algun ocellet m'ha dit que aquests dos primers anys, que aquestes xifres no les tenim, aquests dos primers, perdoneu, mesos d'any, sí que està ven bastants més fets a Sant Cugat, però és que aquestes xifres encara no les han donat perquè no, clar, les tenen.
Segurament en relació amb les detencions, no?, l'augment de detencions,
sí,
no?
Sí, que deies que, bueno, és una bona notícia les detencions. Bé, és una bona notícia les detencions. Depèn de com es miri. Depèn de com es miri, perquè normalment són gent que reincideixen perquè el dia següent estan al carrer, no sé si haurien d'estar tancats o rehabilitats o no sé com s'hauria de fer, però és evident que hi ha un problema quan entren per una porta i surten per l'altra. L'altra cosa també és que normalment també estan s'han detingut infraganti. Llavors és una temptativa si no han comès el robatori i llavors ja no se'ls hi pot aplicar el mateix delicte. L'altra cosa que volia comentar, perquè sabia que parlaríem d'aquest tema, no? Bueno, els furts i les estafes, que això és una cosa que han pujat, però és que ahir també a RAC1 també en parlava, no? Les estafes.
Tot arreu.
És un dels delictes que està pujant més i que sembla que estem tots avisats, no? Però sembla que quan t'envien un missatge al mòbil que et diuen que obre aquí, que Hisenda t'ha fet un pagament, home, tots es veu que estem tots clicant. Ostres, doncs ja poder començar, hauríem d'estar tots una mica avisats i anar amb els ulls ben oberts. Reflexió sobre aquestes dades? Bé, jo crec que no podem estar tampoc, no hem d'estar a la white. I sobretot també explicar-les bé, perquè no és qüestió de crear alarma social, però tampoc és qüestió de confondre una mica la societat, que jo he vist que voler fer creure que o només encapçalar aquestes dades, ho dic una mica per, no tant com els cossos de seguretat, a Mossos com policia local, sinó com pels polítics. O sigui, no podem mirar de només han baixat els robatoris interior de vehicle. Sí, vale, però sisplau, expliquem que han pujat els robatoris sense casa, els furts i les estafes. I arran d'això, volia reivindicar una mica, tot i aquest descrèdit que tenim constant, el paper dels mitjans de comunicació. A vegades la gent s'informa a través dels perfils dels partits polítics, de l'Ajuntament. El perfil de l'Ajuntament destacava això, però en cap moment tampoc deia que havien pujat els robatoris a dins de domicili. Bueno, per això volia fer aquesta reflexió, no? Al final la nostra feina, no?, és explicar una mica, donar-li la volta al missatge que ens vulguin donar i fer una anàlisi més acurat.
Molt bé.
No sé si m'he explicat.
Crec que sí, no? Que els polítics fan la interpretació de les dades i sempre s'agafen a la que és més positiva per ells. Es pot entendre, no?, però nosaltres hem de tenir-les totes i fer l'anàlisi que creiem més positiu, tot i que la que deies tu del descens de robatoris dins de vehicles és significatiu en el sentit que per què ha passat? Perquè els Mossos han posat,
clar,
més recursos. Per tant, aplica-ho a qualsevol, sí, altre delicte, no? Si la conseqüència és, si apliquem recursos, baixen aquest tipus de delictes. Doncs
I és significatiu també perquè veníem d'un any anterior que, pues, que es havia donat molt aquest tipus de delicte. Aquí també una mica la responsabilitat també s'ha de posar també damunt del ciutadà, no? Saps? No deixis coses visibles al cotxe. Sí, ni un moment pots deixar ni ordinadors, ni mòbils, ni gairebé un carregador de mòbil a dins del cotxe. S'ha de també, la seguretat també comença per un mateix, no?
Totalment. Vinga, qui agafa el fil?
Jo. Jo sóc de la Floresta, com ja sabeu, i a la Floresta doncs, hi ha hagut també moments de molta angoixa amb això dels robatoris a dintre de les cases, no? Pel 2017 estàvem en una situació que semblava força descontrolada. Jo mateixa he viscut aquesta situació. Però a mi, us he de ser franca, i sempre em costa molt, quan es parla de temes de seguretat, aquest enfoc únicament policial, no?, de la situació. Se'm fa molt costa amunt parlar només de hem de, per evitar aquest tipus de problemes, hem de posar més recursos, i els recursos són, sembla ser, únicament més policies. Perquè jo crec que no serà la solució. Una societat com més desigual és, més delinqüència genera, inevitablement. Si treballar no te dona per pagar-te el lloguer i per viure dignament, si tu tens un salari mínim interprofessional a partir d'ara de 1.000 euros i un lloguer de 1.100, doncs, home, tenim una mica un problema. Si no podem viure, a mi el que m'inquieta és que hi hagi gent que li surti, que acabi fent els comptes a la seva vida i digui, pues hora de robar. I jo crec que és aquí és on hem de posar els recursos, en que ningú pugui, en que a ningú li surti a compte prendre aquesta decisió vital. Llavors, fer l'aproximació únicament policial, doncs jo crec que és un error, és un error. Fa molts anys vaig viatjar a Colòmbia, i ara aquí faré, no?, de voler fer bolleta una mica, però és així, allí... doncs imagineu-vos, fa 25 anys el tema de la inseguretat, però si ja és ara escandalós, doncs en aquella època, que era encara l'època dura de la guerrilla, doncs anaves als barris rics de Bogotà i eren gàbies daurades. Hi havia tot tancat, seguretat per tot arreu, seguretat privada per tot arreu i tal. Jo no vull viure en aquell món. Jo no vull viure en aquell món. Aquell no és el Sant Cugat que jo vull. I el Sant Cugat que jo vull ha de poder incloure a tothom, independentment dels recursos que tingui. I quan diem posar recursos, no pot ser només més agents. Penso que hem de pensar en una altra tipologia de recursos i en una forma de redistribuir la riquesa.
Molt bé. Vinga,
Toni. Ja, jo no crec que hi hagi algú que estigui treballant que no arribi a final de mes, que no vagi a l'administració, no se l'ajudi, per dir que els serveis socials, jo crec que a més aquesta ciutat funcionen. I crec que, vaja, la majoria de delinqüents segurament delinqueixen també perquè volen, eh?
No puc estar més en desacord.
Bueno.
És un debat profund.
Robatoris, bandes organitzades...
No, jo tiro més cap a les tesis de la Xènia, sincerament, i amb això no podem amagar el problema, eh? No estic dient que ho resoldrem només també amb una bona redistribució de riquesa, i menys des de Sant Cugat. Crec que és una reflexió més de país, que comparteixo plenament, sobretot quan parlem, no?, durant èpoques de pandèmia, èpoques de crisi, augmenten els furts als supermercats. Clar, a quina bossa de delicte poses algú que ha robat brics de llet en un supermercat? Llavors, els serveis socials arriben? Sí, a tothom? No. I ho veiem cada vegada més, no? I puja la inflació, qualsevol crisi que hi hagi, els sous no acompanyen, els lloguers es disparen, i per tant, gent que d'entrada no compleix els barems per rebre suport o ajudes socials, doncs es troba que no arriba a final de mes. Per tant, això és una realitat. Ara, és evident, bandes organitzades, bueno, estem parlant d'un altre nivell, i que s'ha d'atacar, diguéssim, des de moltes bandes, però la social també, i és la que normalment en aquests discursos sempre ens oblidem, i automàticament quan agafes els grans diaris darrere de la notícia han augmentat els robatoris, etc., hi ha una pàgina sencera d'empreses de seguretat que t'ofereixen les seves alarmes. Llavors, bueno, aquí també és una, és tot un mercat, no, malauradament, no, el de generar sensacions d'inseguretat, que no vol dir que no succeeixin els casos, que no vol dir que no s'hagin de treballar, però acompanyar-los automàticament d'una necessitat de que aquella agrupació de veïns, aquell barri, aquella zona, contracti uns vehicles que aniran donant la volta tota la nit d'empreses de seguretat privada. Bueno, doncs, potser hem de fer aquestes reflexions i aquest treball molt, molt intens, no només des de Sant Cugat, això ho abarquem a nivell de país, o difícilment podem resoldre la delinqüència o la violència només des dels serveis socials d'un municipi.
Jo, en aquesta mateixa línia que expliques ara tu, Toni, que voldria dir una cosa que a mi, com a ciutadà, com a Rogeli, m'agrada i que es dona des de fa anys, per exemple, al barri del Monestir. Al barri del Monestir hi ha un policia de barri, que per cert jo el conec, que és una persona molt amable, jo diria que fins i tot entranyable, que la gent el coneix, que entra dins de les botigues, que saluda, que bé, amb la seva presència, doncs, a mi personalment, i em sembla que això és compartit per molts veïns del barri, et dona una certa, no diria garantia de seguretat, no seria aquesta la paraula o l'expressió, però et fa sentir millor, perquè no perquè deixin de robar, perquè a Sant Cugat els robatoris van amunt i avall i cada cop n'hi ha més. Entre d'altres coses, també, parèntesi, perquè, a veure, Sant Cugat, a través dels mitjans de comunicació, a través de la tele, a través de les dades que surten a tot arreu, doncs ens diu que això, que la renda per càpita és molt elevada, és clar, aquí és un pol d'atracció, això és un ABSP, no?, que diuen que des de fora es deuen pensar, i des d'aquí també, molta gent que com deia la companya, doncs no tenen prou recursos per arribar a final de mes o que van malament d'economia, doncs saben que aquí a Sant Cugat hi ha diners, perquè això surt cada dos per tres, Sant Cugat, Matadepera, etcètera, no? Doncs que vol... Matadepera, perdó. Sí. Però vull dir que sí, que es poden fer coses, jo crec que sí. Sobretot també una de les que deien els companys és que d'augmentar els recursos policials. Això està clar que ha d'anar bastant per aquí. Després, una altra cosa que es pot fer és, com deia abans, el tema de la, per donar una mica de sensació, si més no, de seguretat, perquè anar pel carrer amb les mans a la butxaca, haver-te de canviar la cartera de darrere de la butxaca, posar-te al davant, en el cas dels homes, o estar pendent de la bossa que porten les senyores, en lloc de portar-la al costat, portar-la agafada i al davant. Jo crec que això, tant la policia municipal, jo crec que hauria d'augmentar les persones que es dediquessin a això, a vigilar nit i dia, i també els Mossos d'Esquadra, i jo crec que amb aquesta presència alguna cosa aconseguiríem, i sobretot els barris que queden com més aïllats i per tant més... Per Sant Cugat encara vas veient, no?, la policia que va amunt i avall i tal, no?, dona una certa seguretat, una certa, només dic, però els barris estan bastant més desemparats i, de fet, és el lloc on es produeixen més, hi ha més delinqüència. Amb tot i això, jo crec que evitar una mica aquest clima d'inseguretat jo crec que seria molt important, i també des de l'Ajuntament dir quins passos es fan. Jo, com a Sant Cugatenc, m'agrada o m'agradaria anar pel carrer amb certa tranquil·litat, i quan veig una persona gran, ara em passa una pel carrer, que va al caixer automàtic, no m'agradaria pensar que aquella persona està en perill, però en canvi això ho penses, no?, si està traient diners d'allà de la caixa, no?, del caixer. Doncs això crec que sí que és feina de l'Ajuntament, és feina de la Policia Municipal, dels Mossos, i per tant aquí també s'hi hauria d'insistir bastant.
Molt bé.
Jo, amb el tema dels furs, aquest tema que expliques de la gent gran, que sí que es reforça, no?, quan s'ha de cobrar la pensió, la vigilància, no podem tenir un policia a cada cantonada vigilant que no li robin la cartera quan passeges al mercat municipal o quan vas a comprar. Dit això, per això deia abans que la importància, no?, ostres, no deixem el bolso si estem prenent alguna cosa en un bar, perquè 100% de les vegades gairebé no passarà res, però una vegada pot passar algú, pots estirar el bolso. No deixem el bolso a la cadira, no portem, quan les mares no passegen els cotxets, a la bossa també a sota. Mira, l'altre dia, dilluns, va passar i aquell xic el van enganxar, però la majoria de vegades no enganxen qui ha comès el furt. Però jo dic que també la seguretat també és responsabilitat nostra, perquè és que és evident que no es pot tenir un policia vigilant-nos cada moment, perquè és que també dona una sensació més d'inseguretat al final, però hem de vigilar. Tampoc és que no volem ser alarmants, la data aquesta de la ràtio de criminalitat, delicte per cada 1.000 habitants. A Sant Cugat, Catalunya 74, anem al 2022, 73,70. Sant Cugat 54%. Vull dir, no... que no són dades tampoc, que estem en una ciutat segura, passa que quan et toca tens la sensació de que és insegura, però no realment no ho és.
Mm-hmm. Clar, no és la més insegura, és evident, però sí que és, potser és per com està composada, moltes cases, molta urbanització, molts barris molt llargs, zones poc vigilades, potser més fosques, etc, doncs ja, no, és més susceptible, i tot i així no és la més insegura.
És que jo crec que lo de les dades és molt rellevant, perquè no és una ciutat insegura. Mm-hmm. Això és un fet contrastat que l'acrediten les dades. I és,
sí,
així.
Sí, és així.
Per tant, si hi ha sensació d'inseguretat, personalment no la vic, també us ho he de dir. I els meus fills tornen sols a la floresta, caminant al vespre a casa per aquells llocs foscos i terribles i plens de senglars.
I a tu t'han robat, m'ha semblat.
I a casa meva van entrar a robar, uh-huh, ja fa molts anys, va ser l'any 2013-14, ja fa temps, però jo no vic una sensació d'inseguretat i no la percebo al meu voltant. Per tant, qui i com alimenta aquesta sensació d'inseguretat crec que també podria formar part del debat, perquè no tothom la té. I crec que també és important analitzar com se genera aquesta sensació d'inseguretat. Això per començar. I després, reprenent, m'he quedat abans, no?, amb el que deia l'Àgata, de, quan he dit jo no estic d'acord, no? Jo no estic d'acord que hagin de ser els serveis socials els que solucionin els problemes de desigualtat, no? Perquè aquesta mirada assistencial no és la que garanteix una societat equitativa. La redistribució hauria de ser el mecanisme que garantís una societat equitativa. És evident que on no hi ha redistribució, està bé que hi hagi com a mínim serveis socials, que com a mínim tinguem això, però viure amb dignitat és un dret. No s'ha de suplir amb caritat, no? S'ha de garantir aquest dret. I jo penso que això seria... No, aquesta és la idea que a mi m'agradaria traslladar, no? Que no és només amb ajudetes o amb, mira, te donem 200 euros, no? Són ara que te donen 200 euros únics si la renda familiar no arriba a 27.000 euros l'any. Bueno, pues no seria això. Seria anar a treballar i guanyar-te la vida dignament, que anar a treballar és més fàcil que robar. És més fàcil, perquè t'aixeques pel matí, te dutxes, te pentines, no? Esmorzes tranquil·la i surts a la teva bicicleta i te'n vas a treballar, i és més fàcil i més agradable, m'imagino, que una vida de delinqüència.
Molt bé, doncs bueno, crec que és un debat, hem començat amb seguretat, però és un debat interessant, la derivada de la seguretat aquest que planteges, Xènia, i segurament en altres ocasions en tindrem moment de parlar-ne més en profunditat. Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per venir, per tornar a xerrar, i benvinguts al Rogel i la Xènia, que s'incorporen a aquestes tertúlies. I als oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous, en 9:15 del matí, a la ràdio, a la 91.5 de la FM i a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom.